Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem, efectivament, la segona hora d'aquest Catalunya a migdia, on fins ara us hem explicat que Israel ha reunit aquest migdia el seu gabinet de guerra per decidir com respon a l'atac de l'Iran de dissabte a la nit. El règim dels ayatolars, mentrestant, s'esforça avui a defensar que va actuar amb proporcionalitat. Com se sol dir en aquests casos, el món conté la respiració davant l'espiral de guerra entre tots dos països. També us hem parlat de l'ampliació de les zones del mercat de lloguer tensionat decretada pel govern de la Generalitat. El topall als preus dels lloguers passa de 140 municipis actuals a 271, de manera que el 90% de la població a Catalunya viurà ja en pobles o ciutats que tindran els lloguers limitats. I hem constatat com l'emergència climàtica es fa notar en temes com ara la planificació contra els incendis, l'aparició cada cop abans de plagues de rates i paneroles i la presència de meduses ja en plena primavera a la Costa Brava. Vaja, tot plegat fantàstic. Què més destaquem a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs mira, milloro el panorama perquè Donald Trump seurà aquesta tarda al banc dels acusats en el primer judici penal contra un expresident dels Estats Units. L'acusen de finançament irregular per comprar el silenci d'una antiga actriu porno poc abans de les eleccions que el van portar a la Casa Blanca. Anem a Nova York. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda. Amb menys expectació potser de la que podíem imaginar, hi ha unes 200-300 persones, la majoria favorables a l'expresident, manifestant-se a les portes del jutjat, també uns quants contraris a l'expresident. El judici és a punt de començar i és un moment històric. Mai s'havia jutjat penalment un expresident dels Estats Units. S'enfronta a presó en el primer dels casos que arriba a judici. De moment aquest ja no l'ha pogut fer descarrilar. El judici comença d'aquí mitja hora.
Mira, avui va tot lligat perquè parla en francès de descarrilar. Renfe preveu enllaçar amb AVE París i Barcelona a finals d'any, al cap de 2 anys que la companyia francesa SNCF ja ho faci en solitari. L'operador espanyol preveia poder-ho fer a l'estiu, coincidint amb els Jocs Olímpics a París, però les exigències franceses a l'hora d'homologar el material han retardat el calendari. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha explicat que els tenen a punt els trens.
Yo creo que antes de fin de año estaremos en París. Ya no depende de nosotros, los trenes están... Van 10 trenes en principio de rodadura fija a Francia.
Recordem que Renfe i la SNCF van trencar la societat conjunta que cobria aquest trajecte de Barcelona a París i Renfe ara només té 4 circulacions diàries entre Barcelona i França en alta velocitat a Lió i a Marsella. A Tarragona han crescut un 66% els homicidis de tota la demarcació durant l'any passat i hi ha preocupació a l'audiència pel col·lapse judicial que es pot generar tenint en compte l'actual retard per la falta de recursos. Anem cap allà, Manel Sastre.
Bona tarda. Els homicidis van passar de 9 a 15. Aquest allau de casos greus poden acabar de col·lapsar les seccions penals de l'Audiència de Tarragona. El president Joan Pere Arnau recorda que això, a més, acaba afectant fins i tot les penes perquè s'han de reduir pels endarreriments.
És un òrgan judicial a dia d'avui col·lapsat, amb un temps d'espera entre 3 i 4 anys per fer judicis. Hem d'aplicar de manera sistemàtica les atenuants, a vegades com a molt qualificades, de dilacions indegudes. I, per tant, estem funcionant malament a nivell d'enjuiciament penal.
Pere Arnau, per això, demana una nova secció penal a l'Audiència i poder fer judicis per les tardes.
I la presidenta del Parlament, Anna R., ha demanat actuar amb fermesa davant d'aquells que banalitzen el franquisme o es resisteixen a condemnar la dictadura. R. ho ha dit a l'acte institucional que el Parlament fa cada any d'homenatge a les víctimes del franquisme.
És evident que l'Estat encara té molts deures pendents en favor del perdó i de la justícia. També ens cal fermesa davant d'aquells que, encara avui, es resisteixen a condemnar com militar i la dictadura sense peròs o sense matisos. O que banalitzen el franquisme i l'equiparen amb la Segona República.
La presidenta del Parlament també ha lamentat que s'hagi imposat una retòrica revisionista per part de dirigents d'algunes comunitats autònomes que, segons ella, pretenen fer descarrilar l'esforç col·lectiu pel dret a la veritat, a la justícia, a la reparació i la memòria.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins les 4 analitzarem aquests i altres temes. Ho farem amb Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Bona tarda.
El Miquel Àngel Escobar, consultor en comunicació. Bona tarda, Miquel Àngel.
Bona tarda.
I el Marc Colomer, periodista. Bona tarda, Marc.
Què tal? Bona tarda.
Tot a punt?
Sí.
Sí.
Ui, quin si més arrossegat.
No, anava a dir, si comencem com has començat tu, tinc ganes de cavall,
ja. Sí, ja, és veritat, que, escolta'm, tindrem més paneroles, més rates, ja tenim més meduses, escolta'm, això del canvi climàtic és un molt mal negoci, per si encara no teníem prou arguments per dir-ho, ara ja encara en tenim més. Va, anem per temes, i avui especialment n'hi ha un que des de dissabte a la nit ens té especialment pendents. Ja ens tenia, però ara encara més. Música. mateix estem pendents de la resposta que decideixi donar Israel a l'atac que hi va haver dissabte a la nit per part de l'Iran. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha convocat un nou gabinet de guerra aquest migdia per avaluar què fan i, sobretot, com ho fan. Recordem que dissabte l'Iran va atacar amb una pluja de míssils i de drons les bases militars que havien participat en l'atac d'Israel a l'ambaixada de Damasc de principis de mes sense fer morts. Mai abans l'Iran s'havia tornat contra Israel malgrat la història llarga d'atacs israelians contra aquest país. Connectem amb la nostra corresponsal a Jerusalem, la Roser Oliver Olivella. Roser, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Continuem pendents de la reunió d'aquest gabinet de guerra d'Israel. Sabem alguna cosa o encara no?
No, el gabinet encara continua reunit, discutint, entre altres coses, això. Quina és la resposta que s'ha de donar a l'atac de dissabte? Ahir ja ho van estar discutint, però després de diverses hores de reunió no se'n van sortir. Pel que va transcendir, tot i que no són informacions oficials, sembla que entre els membres del gabinet hi ha una majoria a favor de fer un atac, però no es van posar d'acord en quan s'hauria de fer ni en quin abast hauria de tenir. Però sembla que la sensació és que a mesura que passen les hores serà més complicat tirar endavant un atac contundent i directe contra l'Iran, que potser hauria tingut més sentit a cop calent. Algunes informacions diuen que això és el que volien fer alguns membres del gabinet de guerra mentre l'Iran estava fent l'atac la matinada de dissabte, però que durant la conversa que va tenir Netanyahu amb Joe Biden, la pressió del president nord-americà l'hauria fet desistir. També es diu que en lloc de ser un atac directe com cap a l'Iran, potser seria cap a les milícies a qui dona suport, per exemple, a Síria o a l'Iraq, a les milícies de Síria o l'Iraq. Però això ja, de fet, ja és el que Israel ha estat fent des de fa anys, amb bombardejos a les posicions d'aquestes milícies en aquests països o amb l'atac a l'edifici consular iranià a Damasc, on van morir 7 membres de la Guàrdia Revolucionària i que precisament va desencadenar els atacs de l'Iran de dissabte. La veritat és que es fa molt difícil saber quina pot ser la resposta i encara més si l'anunciaran amb antelació, cosa que sí va fer l'Iran.
Creus que tindran èxit? Avui hem sentit tot de crides des dels Estats Units, però també la Unió Europea, diferents països, Rússia, la Xina, a la contenció, demanant a Israel que no s'hi torni amb molta contundència. Deies que segurament la trucada de Joe Biden va tenir efecte sobre Netanyahu. Creus que això tindrà èxit o al final els israelians faran el que els hi sembli, tinguin la pressió exterior que tinguin?
A veure, clar, no és només una pressió dels Estats Units, sinó sí, també de la Unió Europea i de Jordània, que dissabte va jugar un paper important i controvertit quan va participar en la intercepció dels projectils llançats per l'Iran. Justament avui el rei de Jordània ha parlat per telèfon també amb Joe Biden. Aquí s'ha posat molt en valor que gràcies a aquest atac de l'Iran, Israel ha recuperat el suport internacional que havia perdut en certa manera per la seva actuació a Gaza. Per tant, en aquest sentit, l'Iran podríem dir que li ha fet un favor i no sé si Israel s'arriscarà a tornar a llançar les escombraries al suport de la comunitat internacional com va fer després dels atacs de Hamas del 7 d'octubre i que en un principi van desencadenar una onada de solidaritat amb Israel que després s'ha anat fonent per la seva actuació desproporcionada a la franja. Ara, aquest atac de l'Iran ha trencat una mica aquest aïllament internacional d'Israel i crec que hauran d'anar molt en compte amb el que fan, si no ho volen perdre.
I la societat israeliana què pensa? És a dir, està igual de dividida que el seu govern? Perquè ja sabem que a vegades al Pròxim Orient, si no respons un atac, és potser entès com un signe de feblesa. Diries que els israelians estan a favor de tornar el cop a l'Iran o no tant?
Es fa difícil de dir perquè no hi ha enquestes, però ahir, per exemple, nosaltres vam sortir al carrer a preguntar als ciutadans i vam trobar opinions de tot, gent que diu precisament això que acabes de dir tu, que no respondre seria una mostra de feblesa, o gent que creu que una represàlia o un atac directe contra l'Iran només seria posar un llumí a un bidó de benzina, i més quan Israel ja està enmig d'una guerra amb Gaza. És cert que els partits de l'extrema dreta feta aquí, creuen que ara això és una oportunitat i exigeixen un atac contundent i immediat que diuen que porti a un canvi de règim a l'Iran i que això podria canviar una mica el panorama a la regió. No sé, la gent el que vol en realitat és tornar a una certa normalitat. Avui s'han aixecat les restriccions que s'havien imposat dissabte i diguéssim que tinc una mica la sensació que la gent ja ha passat l'ensurt i ara es vol centrar una mica en altres coses.
Doncs veurem si el seu govern també té aquesta sensació i prefereix passar altres coses i passar pàgina, o si en canvi decideix fer un contraatac i tornar el cop a l'Iran. Estarem pendents i, òbviament, Roser Oliver Olivella, des de Jerusalem, quan hi hagi novetat sobre aquesta reunió del caminet de guerra, doncs ho explicarem a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació. Roser, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Passant 11 minuts de les 3, per analitzar aquest nou escenari de conflicte, saludem ara Òscar Monterde Mateo. És professor d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona. Professor Monterde, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ho dèiem amb la Roser Oliver, la nostra corresponsal a Jerusalem. Tenim totes les potències i tots els països que no són ben bé potències, però demanant a Israel contenció en la resposta. Els Estats Units, la Xina, Rússia, Jordània, la Unió Europea, tothom avui el missatge és intentar que Israel no torni el cop de manera massa contundent, com a mínim, és l'objectiu de la diplomàcia. Se'n sortiran? Això té efectes en un govern com el de Netanyahu o acabarà fent el que cregui?
Doncs, com es deia, és difícil de dir què farà el govern de Netanyahu. Recordem que és el govern més d'extrema dreta de la història d'Israel i recordem també una mica la intenció amb què s'ha produït tot això. De fet, el govern de Netanyahu fa temps que busca una escalada del conflicte a nivell regional, sobretot no, per passar en primer lloc per salvar-se políticament Netanyahu. Sap que mentre duri aquesta guerra la seva legitimitat política pot continuar, molt marmada per protestes i que es sustenta bàsicament per els seus, no, per l'operació sobre Gaza, que a més no està complint els objectius que es va proposar. I a més això li permet seguir fent el que ha sigut l'objectiu, o que és l'objectiu real de les operacions sobre Gaza, que és doncs aquesta neteja ètnica de la població palestina de la franja de Gaza.
L'ambaixadora d'Israel a Espanya comentava avui al matí de Catalunya Ràdio que la intenció de l'Iran era una escalada important de la tensió regional, en el que fins ara era només una guerra entre Israel i Hamas, deia ella. En canvi, hi ha altres experts que diuen que l'Iran ha fet un atac molt mesurat, gairebé telegrafiat i explicat abans d'hora, perquè era més de consum intern, per tant, que els seus propis ciutadans veiessin que havien tornat al cop, però sense la voluntat de fer molt de mal a Israel. Amb quina lectura es queda vostè?
Sí, efectivament, es tracta la resposta d'Iran és una resposta molt controlada, calculada, avisada, limitada. De seguida va sortir dient que havia finalitzat, havia avisat en 72 hores d'antelació, i en realitat amb aquesta resposta, que de fet tenia sobretot un missatge intern en dos sentits: una, salvar una popularitat armada del règim iranià, que està molt contestat als carrers i amb una situació econòmica també, no, de que no és fàcil, i per altra banda, a més, doncs, donar un missatge també, segurament aquest seria un dels altres sentits, donar un missatge a Israel de que a partir d'aquest moment algunes de les respostes o de les provocacions que està fent Israel no serien respostes a través de les milícies o els seus aliats regionals, sinó que podrien ser respostes de forma directa. Segurament això també seria un missatge a cara a les potències, no, Estats Units o la Unió Europea, que molts que ajuden o que donen suport a Israel, per advertir del perill d'aquesta escalada. Per tant, és un no, no vol escalada, no està interessat. El propi Iran, seria molt difícil sostenir una guerra oberta a tot l'Orient Mitjà, i però sí que vol donar aquest missatge dels perills que pot significar una escalada i, per tant, augmentar la pressió perquè els Estats Units o la Unió Europea augmentin la pressió sobre un Israel que està totalment descontrolat, no, en un intent de portar un Orient Mitjà, no?, cap a una escalada bèl·lica sense precedents.
També s'ha posat molt en valor la resposta de la Casa Blanca, dient que Israel tenia dret a la seva defensa, però Joe Biden deixant molt clar que no donaria suport a un contraatac per part d'Israel. Un Joe Biden que, clar, ha de mesurar molt la seva resposta perquè té eleccions al novembre contra Donald Trump. No sé com pot influir tot plegat la posició dels Estats Units sobre Israel, les eleccions a la cantonada, com aquell que diu, als Estats Units, tot plegat. Això com pot influir en aquest conflicte?
Sí, aquí ens trobem en una situació. Biden fa temps que intenta donar missatges a Israel, perquè primerament Biden cada cop més veu que aquest conflicte el que li pot fer perdre les eleccions. I pel contrari, sobretot pel suport a Israel que està donant. De fet, hi ha molts sectors dels demòcrates dels Estats Units que han vist el que està fent Israel a la Franja de Gaza i que el govern de Netanyahu, la pròpia relatora especial de Nacions Unides els territoris ocupats qualifica, no?, ja de genocidi. La pròpia Cort Internacional de Justícia n'ha vist evidències. Israel, a més, ha incomplit les mesures, i això ha fet que molts sectors demòcrates estiguin condicionant el seu vot, o estiguin qüestionant el seu vot, no?, en nombroses excepcions a les primàries, a Biden. Biden té un problema i haurà d'augmentar la pressió si vol recuperar cert electorat o molta part d'aquest electorat a les eleccions de novembre.
Ara ens deia la Roser Oliver, a Israel molta gent veu que han recuperat el suport internacional que havien perdut a la Franja de Gaza. Podríem dir que poden tornar un altre cop a presentar-se com a víctimes, quan últimament l'opinió pública, sobretot occidental, els començava a veure ja com genocides pràcticament en el que estava passant a la Franja de Gaza. Això també té importància? És a dir, aquest canvi de paradigma per fins i tot per Israel?
Jo crec que aquest és un dels objectius que buscava Israel també, tornar una mica a la insostenibilitat de la soledat, tot i que, de fet, no, en vista d'una resposta, si fa una resposta es tornarà a trobar sol, però sí que buscava intentar contrarrestar la soledat internacional en què s'estava trobant. Tot i així, sobretot ha volgut desviar l'atenció per fer el que fa temps que és el seu últim objectiu, un dels seus objectius primordials ara a la Franja de Gaza, que és atacar Rafah. Recordem que Rafah és al sud de la Franja, on es concentra la gran majoria de la població palestina de la Franja, amb unes condicions de vida, no, infrahumanes, on més de, no, un milió de persones estan en risc alimentari, on estem veient morts d'inanició, i el que vol Netanyahu, sobretot, és justificar, encobrir i donar llum verda a l'operació sobre Rafah, que posaria, donaria lloc a la neteja ètnica i l'expulsió de més d'un milió i mig de persones amb el seu objectiu d'expulsar-los de la Franja, o el que, com estan dient les veus expertes en dret internacional, amb clares evidències de genocidi sobre la població palestina. Per tant, com és sempre en aquesta qüestió, la qüestió palestina juga una qüestió central, és un punt central en les polítiques, no, d'Israel i, sobretot, no de Netanyahu.
Hi ha alguns canvis també d'actuació, de posició, que criden molt l'atenció. Per exemple, és la primera vegada que Iran ataca obertament Israel. Ho havia fet a vegades, però utilitzant els proxis, que en diuen, és a dir, Hamas, Hezbollah, els Houthis del Iemen. És la primera vegada que s'atreveix a fer un atac directe contra Israel, encara que fos controlat o encara que no fos de molt llarg abast. I també és la primera vegada hem vist com alguns països àrabs, l'Aràbia Saudita, Jordània, l'Iraq, Egipte, Qatar, multiplicant molt els contactes entre ells i també amb els Estats Units i amb l'Iran per evitar que hi hagi una guerra oberta entre Israel i l'Iran. Tot això són canvis de paradigmes, també són canvis de la manera habitual de procedir en aquesta zona?
Bueno, aquí estem veient una mica les tensions que s'estan produint. És a dir, aquí el que vèiem prèviament en el 7 d'octubre és que la qüestió palestina s'havia deixat de banda i Israel dibuixava un escenari de normalització a la regió, i el 7 d'octubre demostra que sense una resolució de la qüestió palestina no es podria o no hi hauria una solució, no, a la regió. A més, el que es troben els règims de la regió sempre és una contradicció, no, entre el que volen els seus règims i el que volen a les seves societats o l'opinió pública dels seus països. I aquí sí que veiem una gran diferència, no? És a dir, que una Aràbia Saudita que ha baixat una mica el nivell de relacions amb Israel, per tant, no ha seguit aquell camí que ens dibuixava els acords de Brandt i, per tant, no tornen a intentar desescalar i a frenar una escalada que, evidentment, no, les popularitats o la resposta de les societats civils de la regió podria ser molt més contundent i, per tant, l'estabilitat interna d'aquests països també es podria veure en algun moment influenciada.
I l'última, Israel pot treure pit. El seu sistema de defensa va funcionar fantàsticament bé dissabte, també amb l'ajuda dels Estats Units, del Regne Unit, de França, d'altres països, la Jordània també, però així com va quedar molt en entredit amb els atacs del 7 d'octubre, en canvi el dissabte aquesta cúpula de ferro va funcionar fantàsticament bé.
Sí, això eren dos objectius també segurament que buscava Netanyahu, demostrar una acció molt més coordinada i aprofitada, no?, que Iran va avisar amb antelació, intentar salvar aquesta, doncs, la seva legitimitat política, que segurament, doncs, amb el buit, no?, a la seguretat que es va produir el 7 d'octubre, doncs Netanyahu havia perdut. Sobretot el que estem veient és que igualment, no?, tancar sense una qüestió o sense abordar la qüestió palestina, difícilment, no?, aquesta força, aquesta idea podran tornar a solució. De fet, el que jo crec que sí que haurà de passar és que tant la Unió Europea com els Estats Units hauran de reforçar molt, no?, augmentar molt la pressió també, si volen doncs, controlar o condicionar aquest govern de Netanyahu, les polítiques que Israel està duent, no, a la regió. En aquest sentit, no, segurament caldran accions molt més contundents, accions diplomàtiques de més força, no, i segurament allò que la relatora de les Nacions Unides apuntava, no, que deia que s'haurien de començar a plantejar, no, embargaments d'armes o a qüestionar o limitar el comerç d'armes en Israel perquè segueixi, no, per evitar que segueixi cometent, no, els atacs contra la població palestina, que al final és, sense posar fi als atacs a Gaza, no evitarem, no, l'escalada. És a dir, la forma d'evitar l'escalada és posar solució al que està passant a la franja de Gaza i, per tant, aturar l'alto el foc. I aquest hauria de ser no, l'objectiu de les principals potències si volen evitar una escalada regional.
Doncs veurem en els pròxims dies si hi ha escalada o no en aquest conflicte, que realment el dissabte a la nit ens va fer a tots plegats agafar aire i contenir-lo per veure cap on anaven les coses. Ho hem analitzat amb el professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, Òscar Monter de Mateo. Professor, gràcies per atendre's en directe al Catalunya Mitjà i bona tarda.
Moltes gràcies.
Aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, hem sentit l'ambaixadora d'Israel a Espanya denunciant que l'atac de dissabte de l'Iran buscava una escalada, com dèiem, important de la tensió regional, el que fins ara era una guerra entre Israel i Hamas. És Rodica Radian Gordon, com deien, declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Tuvo la esperanza de que todos los otros elementos se juntaran para crear una guerra regional. Y no es claro por qué Irán ahora está interesado en esto.
Aquesta és la versió d'Israel. En canvi, l'Iran ha llançat una autèntica ofensiva diplomàtica amb converses amb representants de l'Índia, de Turquia, de Rússia, de Qatar o fins i tot de la Unió Europea, entre molts altres, per transmetre'ls que el seu objectiu era dissuasori, però que respondran si hi ha més atacs israelians. També al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb l'ambaixador de l'Iran a Espanya, Reza Zabib.
Depèn. Per nosaltres sempre serà un atac proporcional. Primer van atacar un edifici diplomàtic i nosaltres vam intentar reaccionar de la manera apropiada, dirigint-nos a les dues bases militars que van participar en aquell atac. Si Israel repeteix l'atac, la resposta dependrà de l'objectiu i de la proporció.
I quan dèiem que tot el món contenia la respiració, també ho fa ara mateix el món econòmic, per exemple. De moment les borses estan, entre cometes, tranquil·les, amb certa tensió per veure cap on evoluciona tot plegat. Però si l'Iran s'acaba involucrant en la guerra o no, i per tant si això acaba en un conflicte regional o s'estén més, si el conflicte avança, augmentaria el deute, la despesa, pujaria la inflació i els governs occidentals reaccionarien a pujar els tipus d'interès, amb la qual cosa, per exemple, les hipoteques de tots aquells que tinguem una hipoteca variable, doncs continuaran sense baixar. Aquesta és l'anàlisi que ha fet el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, Xavier Sala i Martín, també al matí de Catalunya Ràdio.
Tot això hagués tornat a disrupcionar el comerç mundial, i en particular el comerç d'energia, el comerç de petroli i de gas natural mundial, i ja sabem què va passar, perquè això ja ho hem viscut no fa gaire, que això vol dir inflació. Puja la inflació i això, com a conseqüència d'això, també ho hem viscut no fa gaire, sabem que quan hi ha inflació el govern reacciona pujant els tipus d'interès.
Doncs veurem què és el que acaba passant, si aquesta tensió en la zona deriva en un conflicte encara més extens del que teníem fins ara i això acaba afectant també les nostres butxaques, a banda d'òbviament les pèrdues de vides que hi pugui haver en el conflicte. No sé com ho veu viure el cap de setmana i com n'esteu pendent o si esteu ja cansats del tema i no voleu ni sentir-ne parlar.
Home, cansat del tema, no, perquè vulguis que no, està en agenda i has de fer un cert seguiment i que sigui emocional de la cosa, perquè d'avui per demà això pot escapar-se de les mans. Però, bueno, crec que ho deia la corresponsal, no? Si van passant les hores i no passa res, doncs és un motiu d'una certa esperança, no? Perquè les reaccions en calent són les que després sí que poden desencadenar qüestions que poden ser una mica més complicades de gestionar després, no? Després, a mi no deixa de sorprendre'm fins i tot, i en positiu, el fet de que el preu del petroli, de fet, no només no ha pujat, sinó que ha baixat una miqueta, no? Per tant, hi ha un grau de contenció en tots els àmbits, tant polítics, internacionals, com els propis econòmics, com per dir, no deixem que això se'ns escapi de les mans, i aviam si en aquestes hores, doncs, tothom una mica torna al terreny de lo racional, si vols dir així, no? Però, bueno, hi ha un punt de sanificació en tot això important, cosa que està bé, i si aconseguim o si aconsegueixen que les coses no descarrilin, doncs, bueno, hi ha una oportunitat, està clar.
Jo crec que el que més preocupa d'aquesta situació és com això pot tapar el genocidi que ja està ben a Gaza. És a dir, estem molt centrats en si hi ha aquest atac a Iran i, mentrestant, en aquest cas, Netanyahu segueix matant a molta gent a la franja. I, per tant, no, crec que no ens podem oblidar d'això. Crec que estem ja en el punt, ja no només de que un alto el foc és indispensable, sinó crec que ja s'ha d'anar una mica més enllà. És a dir, em sembla molt contradictori seguir venent armes a Israel, seguir mantenint les inversions a Israel i al revés, mentre tot això està passant. I crec que d'aquí s'ha de fer una reflexió sobre fins a quin punt aquest dret a defensa que sempre fa servir Israel, fins a quin punt és proporcionat, fins a quin punt és un dret i fins a quin punt és comparable el que va passar el 7 d'octubre amb el que ha passat després a la franja de Gaza. Per tant, crec que hi ha contenció, però també crec que l'atac a l'Iran ens permetrà que tots els mitjans posem el focus en això i potser no tant en el que segueix passant a Gaza. De fet, aquest cap de setmana, la gent que fugia per sortir cap al nord va ser atacada a trets directament en aquesta frontera. Per tant, tot això segueix passant i amb més intensitat que abans, evidentment.
Quan es tracta del Pròxim Orient, quan es tracta, no, del conflicte d'Israel amb Hamas, quan es tracta, doncs, de les escalades bèl·liques, de les hostilitats en aquesta zona, doncs jo d'entrada us seré molt franc. Tinc una gran prudència, perquè com més dins et poses a la informació al voltant de la regió, més prudència ens reclama tots plegats que tinguem a l'hora d'emetre, doncs, fins i tot opinions i anàlisi, no? I més si tenim, doncs, vaja, micròfons com tenim aquí, en què ens dirigim a grans capes de la població, no? Per tant, jo sentia aquest matí dos col·legues periodistes, no? Com ho són la Txell Feixas o en Tomàs Alcoverro, que són veterans en la matèria, que han estat damunt del terreny, que coneixen els detalls de tot plegat, i encara em reformava més amb això, no? Amb la prudència a l'hora de fer anàlisis al voltant d'aquest conflicte, no? És veritat que aquesta vegada, i això és només una constatació i no pas no res més, i llavors una derivada que de fet em sembla que comentava ara la Juli i també la Roser Oliver, no? Clar, Israel, és veritat que aquesta vegada ha fet n'ha fet victòria defensiva de l'èxit, diguem-ne, de la cúpula de ferro. No ha estat una victòria ofensiva. I com us deia, insisteixo molt, jo amb el cas del Pròxim Orient em veig el que més amb cor em veig de dir quan hi ha aquests moviments bèl·lics i aquestes escalades és que fan molt respecte. Tu deies, no? Òscar, parlaves d'aguantar la respiració i probablement és això, no? Dir, ostres, mirar-ho doncs amb tot el respecte i la distància possible, no? Paradoxalment, però, El que aconsegueix l'Iran amb aquests atacs, que són repel·lits en la immensa majoria per la cúpula de ferro d'Israel, és desviar un focus que segurament a Israel li convenia, que era el focus de Gaza, i justament un pròxim focus que pot tenir en els seus pensaments estratègics o tàctics militars, com és l'ofensiva a Rafah, no? Per tant, quan analitzes tot aquest seguit de variables, doncs costa molt arribar a una conclusió, perquè efectivament Israel, des dels atacs de dissabte, doncs té una posició potser una mica més avantatjada per plantejar atacs tàctics en altres zones de la regió, no, diguem-ne. És veritat també, té relació amb això, que només cal veure, doncs, com els aliats històrics d'Israel, com poden ser Estats Units, han intentat posar una mica de fred a una situació calenta, no? I només cal veure, doncs, això que dèiem, la resposta del president dels Estats Units demanant contenció, i de fet, aquesta contenció, ara per ara, s'està mantenint, no?
I creuem els dits, perquè continuem. Hem sentit el senyal als horaris de 2:15. En els pròxims dies estarem pendents d'aquesta situació al Catalunya Migdia, però ara fem una pausa per la publicitat i de seguida recuperem, d'una banda, la precampanya electoral, que encara la tenim, i volem acabar avui amb una història que és molt angoixant, però que ha tingut final feliç, i per això volem repescar-la, que sempre va bé tenir bones notícies.
Colnatur i Anna Milán.
Les meves amistats estan totes amb Bayode. Ja no em moc com abans. Ei, que no sabeu que els 50 són els nous 30?
Confia en Colnatur Complex, col·làgen, magnesi i vitamina C, que t'ajuda a cuidar les articulacions.
Que si es nota, prova'l 3 mesos i després ja m'ho explicaràs. Uneix-te al moviment Colnatur.
El teu especialista en col·làgen d'origen natural.
Surt a la recerca de la millor rosa. Obre't pas a cops de colze a les parades de llibres. Ves a la caça de la signatura més preuada. Viu Sant Jordi a Abacus tot l'abril, amb un 5% de descompte en llibres i més de 200 signatures a les nostres llibreries i parades. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Per explicar un conte, per recitar un poema,
per dir les notícies, per descriure el món,
per parlar amb propietat i amb el nostre accent,
per fer preguntes, per formular respostes,
per cantar un gol,
per celebrar una victòria,
per entendre'ns,
per desentendre'ns,
per ser nosaltres.
En qualsevol format i en qualsevol moment, fem servir la llengua.
A Catalunya Ràdio torna el Dia de la Llengua, una jornada on la parla, la llengua i el llenguatge hi seran per tot.
El dijous 18 d'abril, durant tot el dia, subjectes, verbs i predicats.
Òmnium Cultural us ofereix aquest espai. Més de 60 anys treballant per la llengua, la cultura i el país. Fes-te'n soci.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Al restaurant caníbal ens mengem els millors cervellets. I som l'únic restaurant que sempre convida els seus clients.
Un restaurant caníbal a Berlín no és un restaurant, és una altra cosa. Què és? No ho sé, però alimenta.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenges d'una a dues del migdia amb Paula Molés.
També en podcast i a l'API web de Catalunya Ràdio.
M'explico, no?
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. Catalunya migdia.
Passen 3 minuts de 2:15. La precampanya electoral a Catalunya continua el seu curs, ara molt tapada per el conflicte al Pròxim Orient, però avui hem tingut el primer debat de precampanya electoral. Ha reunit a Esquerra, el PSC, Junts per Catalunya, els Comuns i el Partit Popular. L'ha organitzat la PIMEC, la patronal que agrupa les petites i mitjanes empreses, i, òbviament, el gran tema ha estat el sistema de finançament. Ja sabeu que els empresaris, les patronals, estan molt amoïnades per aquest sistema de finançament. Tots els participants en aquest debat, els 5, volen reformar el sistema de finançament, tot i que de maneres molt diferents.
Per què no posem en marxa el Consorci Tributari de Catalunya, meitat hisenda de l'Estat, meitat hisenda catalana, que ens permet recaptar els impostos?
Proposem un finançament singular en què la Generalitat de Catalunya sigui qui recapti
tots els impostos que paguem els ciutadans de Catalunya.
La suma de la desinversió i el dèficit fiscal és un pressupost anual de la Comunitat de Madrid. El país no pot resistir això.
Un nou sistema de finançament just, ordinari i ha de ser solidari.
La supressió de l'impost de successions, la deflactació de l'IRPF.
Hem sentit Salvador Illa del PSC, Pere Aragonès, Esquerra Republicana, Josep Rull, de Junts per Catalunya, Jéssica Albiach, dels Comuns, i Alejandro Fernández, del Partit Popular. Després que el president Pere Aragonès presentés la seva proposta de finançament singular per recaptar el 100% dels impostos, la resta de partits han sortit en cascada a donar també les seves receptes per millorar el finançament de Catalunya. Doncs aquí les heu sentides. Teniu la sensació que algun dels arguments de la campanya serà el finançament de Catalunya o no?
N'estic convençut, entre altres coses, perquè, de fet, em sembla que en vam parlar la setmana passada, és un dels elements que la ciutadania sol posar damunt la taula. I si, a més, vas a un auditori com el de Pimec, doncs, home, tindria poc sentit, diguem-ne, que aquest no hagués acabat sent probablement un dels focus de debat, perquè el capdavall del finançament en depèn també, en certa manera, la prosperitat del país i, per tant, també de la petita i la mitjana empresa, no? Vull dir que no estem dient res de que calgui ser gaire expert, sinó que probablement amb una mínima intuïció política es pot arribar a aquesta conclusió, no? Té certa gràcia sentir el candidat Illa a parlar del consorci com si del consorci de l'Estatut com si com si no hagués tingut responsabilitats de govern ni més ni menys que un govern del PSOE per tirar-lo endavant. No entenc què ha passat durant tot aquest temps des que va caducar el sistema de finançament, que si no m'equivoco és del 2014, perquè no s'ha tirat endavant el consorci malgrat els esdeveniments polítics de Catalunya, és a dir, la iniciativa política aquí podia ser de l'altre costat i no hi va ser-hi mai, no? Bé, m'ha semblat un debat doncs dins els termes que eren probablement previsibles en un auditori com és el de Pimec, i que també dibuixen una campanya en què, per molt que hi hagi elements que estaran fora d'allò que en diríem la proposta sectorial o de política fins i tot podríem dir autonòmica, doncs que és evident que aquest país està en un cicle diferent al d'anys enrere i que, per tant, doncs, probablement els temes que en altres moments haguessin pogut semblar avorrits podran tornar a estar damunt la taula, com per exemple el propi finançament.
A mi el que em sembla és que aquest és com si, jo sentint el candidat Illa en aquest cas, és com si estiguéssim al 2006, no? Una sensació de dir, home, és que ni tan sols han actualitzat la proposta, ni tan sols han fet una mica moderna des del punt de vista de tot el que li ha passat a aquest país en els últims anys, no? Ni la retòrica l'han canviat, és com si no hagués passat res. Ja han passat pàgina en la seva lògica, no? I a mi això em sembla que hosti, no sé, em grinyola molt, no? Aquest tema em grinyola molt perquè jo crec que ja hem comprovat a Catalunya que no hi haurà un finançament diferent per Catalunya si no canvia abans la relació de Catalunya amb l'Estat. Ja sigui a través d'un realment un estat federal, vés a saber, o si realment, doncs, bueno, ja tenim tot el finançament perquè tal dia, un dia, potser s'aconsegueix la independència. Mentre Catalunya sigui absolutament rellevant pel sosteniment de l'Estat, jo veig molt difícil que d'una manera estructural, conjunturalment, pots millorar el finançament, l'execució de pressupostos i moltes altres coses. Però de manera estructural és materialment impossible perquè no es donen les condicions més enllà per fer un debat electoral, com hem fet al llarg de sempre, amb una intensitat, amb una altra. El que va fer aquest país, a partir de la constatació de que no hi havia recorregut, és passar pàgina i dir, bueno, anem a intentar d'una altra manera, i es va acudir això de la independència. Va sortir com va sortir, en el curt termini, ja ho veurem més endavant, però clar, no hi ha les bases per transformar això com ho tenen els bascos, per dir-ho així. Per què? Perquè Espanya necessita massa aquest ingrés econòmic extra que fan els catalans, però no només els catalans, en el sosteniment del conjunt de l'Estat. I, per tant, jo veig difícil que es pugui abordar més enllà de la retòrica, però sí que faria bé alguns candidats, en aquest cas em refereixo a tota l'Illa, que, home, que potser formulessin les coses amb una mica més d'originalitat, perquè si no és que són un debat de fa, doncs no sé, per això, 2006...
És veritat que és un debat per mi d'aquests que teníem molt abans del procés, no? Però crec que és important que recuperi ara, crec que és important que es comenci a parlar del finançament i crec que és important tenir en compte que de tot aquest debat tots han sortit amb un compromís d'una banda amb més o menys mirar-s'ho. És cert que el PP té una proposta molt concreta, que precisament no passa per aquí, però els altres partits tenen una majoria i l'han tingut també en aquesta legislatura per poder-se posar d'acord per tirar endavant o, com a mínim, fer aquesta reivindicació de forma conjunta i no de forma pròpia i en campanya, no? Que crec que aquí és on hi ha part del missatge. I la promesa que han compartit tots és l'estabilitat, que això crec que també és una cosa interessant tenint en compte els anys d'on venim, no? A nivell de candidats, també hem de tenir en compte que avui Puigdemont era el primer debat i no hi ha assistit, se li ha ofert fer-ho telemàticament i no ho ha volgut fer, i que el candidat que hi ha anat és Rull. Rull també és un candidat idoni per en aquest tipus de debats, perquè ve de Convergència i té un perfil molt concret. És cert que a mi m'ha sorprès que no hi hagués, per exemple, Anna Navarro, que és la número 2 de Junts, que és l'experta, diguéssim, o el gran fitxatge que ha fet Junts per aquestes eleccions, i de la resta de candidats he vist poca mobilitat. És a dir, Alejandro Fernández ha defensat el que ha defensat sempre, que és que els impostos propis de Catalunya no hi siguin. Illa és cert que s'ha quedat amb la proposta que hi ha vingut defensant de sempre. Aragonès ha pogut fer públicament aquesta proposta que ja va presentar a Barcelona i també a Madrid, que a Madrid també es va fer una lectura sobre aquest tema, i la candidata dels Comuns, que en aquest cas sí que s'ha mullat i ha defensat un model de finançament singular, quan els Comuns fins ara, fins a aquesta campanya, no els havíem sentit aquí. Per tant, crec que és un bon missatge, crec que la promesa de l'estabilitat l'han compartit, i veurem.
Si el problema no és defensar-ho aquí, és com el federalisme. A Catalunya tothom el defensa. Fora de Catalunya és el més difícil de defensar. I realment veieu el PSOE defensant això?
No, és que potser...
Ho veig complicat. És veritat que venim de l'amnistia i sembla que hi ha oportunitats.
Home,
però home, jo veig complicat que
bueno,
això...
Hi ha uns vots que condicionaran la legislatura.
Surti de la retòrica, perquè crec que l'Illa no farà res en contra o a contrapèl, diríem, del que el PSOE li pugui ser més o menys beneficiós. I en aquest sentit, home, hi ha hagut anys, dècades, en què podien donar-se unes majories i unes minories suficients com per ni que sigui abordar-ho, i de fet es va abordar en un moment determinat associat a l'Estatut, i com va acabar? Doncs com va acabar? Hi havia una majoria parlamentària potent, tant per l'Estatut com pel finançament. Un consens brutal a Catalunya. Bueno, ara es podria tornar a construir, perquè això no és difícil. Ara, que tingui efectivitat, jo ho veig més complicat, perquè ja hem passat per aquí.
Però si no hi ha un consens des d'aquí, serà molt difícil que s'abordi a Madrid, és evident.
És que el que dic és que ni tan sols amb el consens d'aquí s'aborda a Madrid.
No, però és a dir, que els grans consensos aquí no són garantia de victòria allà. Si parlem
no, això ho hem comprovat.
Això
és evident. El fins ara aquí tampoc ara hi havia consens.
Sí que bueno, aquí hi havia bastant de consens, hi ha hagut èpoques de consens.
El consens era fluixet, però vaja, sí, d'acord, posem pel cas...
Parlamentàriament era suficient.
Però em refereixo que si bé és veritat que el consens no garanteix res, si és veritat també que el fet que no hi hagi un mínim consens és garantia de fracàs segur, assegurat, no? Per tant, fixeu-vos, hi ha una cosa que a mi tampoc em sembla doncs menor, no? En el sentit que ja que parlàvem del candidat Illa, ha fet amb el finançament, ha vingut a fer una miqueta el que també ja va fer amb els indults, el que va fer amb l'amnistia, el que han fet cada vegada que hi ha hagut una proposta, diguem-ne, de fer avenços mirant cap endins a Catalunya, no? Que és primer menysprear-ho, per no dir negar-ho directament, i llavors, ostres, quan veu que el president Aragonès posa el cap damunt de la taula, o el damunt de la taula, la necessitat d'un model de finançament singular, que a més, és ben rebut, diguem-ne, per àmplies capes, no només de l'àmbit econòmic, sinó també social, ell no en pot quedar fora i, bé, rescata la idea, com dius tu, molt gens elaborada, no?, de l'Estatut del 2006.
Vols dir que abans no hi ha trucada al PSOE de dir, bueno, que amb això què puguem fer? Vols dir que és l'impacte directe de la proposta del president Aragonès? Home, jo crec que és...
A mi em sembla una evidència que qui posa aquest debat damunt la taula, no pas per ganes de la resta de candidats, doncs és el president Aragonès, i això no és una virtut ni un defecte, és una constatació. Es posa al damunt la taula la necessitat d'un finançament singular, i la resposta és la que és que, entre altres coses, avui acaba sent un dels elements centrals de la campanya. Per tant, sí, recull bastant els anhels de grans capes de la societat catalana, que no és contradictori amb la voluntat d'anar més enllà, Capdevall, com dius tu, això sí. probablement no serà pas una resolució, diguem-ne, o un element que ajudi a resoldre el conflicte polític de fons, que hi és i seguirà sent.
Falta un minut per arribar a 3:15, tindrem temps de parlar de la precampanya electoral, però no sempre tenim una bona notícia, i com que avui tenim una bona notícia, és veritat que angoixant durant el procés, però que al final ha acabat bé, per tant volem donar-li valor. Ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. És el cas d'aquesta nena de 4 anys que arriba a l'Hospital Sant Joan de Déu amb una agulla d'anestèsia al cervell i que els metges de l'Hospital Sant Joan de Déu li fan una operació molt delicada que, sortosament, va acabar amb èxit i ara la nena està fantàstica i sense cap mena de seqüela. Saludem el pare de la criatura, el pare de la Sara, que és en Josep Maria Bunyol. Josep Maria, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Òscar.
Companya, a més d'ICAT FM, el podem sentir amb el Memento, i a més, guionista de mil i un programes, i a més, bon amic de la casa. I també el doctor Josep Rubio, cap de cirurgia maxilofacial de l'Hospital Sant Joan de Déu. Doctor, bona tarda.
Molt bona tarda.
A veure, Josep Maria, explica primer com una nena de 4 anys que va al dentista a tractar-se una càries, com la que tenen milers de nens a casa nostra, acaba a urgències de Sant Joan de Déu amb una agulla al cervell.
Doncs, de fet, el que passa en un primer moment és que l'aplicar-li l'anestèsia, quan li claven la xeringa a l'alta, a la part interior, al treure la injecció veiem que no hi ha l'agulla, no? I ràpidament els dentistes intenten veure què ha passat i se n'adonen que com més intenten treure-la, més s'introdueix a la galta. I és en aquest punt, amb l'agulla a la galta, que anem a urgències amb l'ambulància a Sant Joan de Déu. I allà el primer que veuen és que l'agulla és a la galta, que s'ha de treure, però que cal un quiròfan amb TAC per poder treure'l. A més, el doctor Rubio era en un congrés a Tenerife, coneixia un dels dentistes i gràcies a això també va poder parlar amb ell i es va comprometre a avançar el retorn a Barcelona. Però amb tot això ens plantem, si això va passar un dimecres a la tarda, a última hora, ens plantem a divendres al matí. I és en aquell moment en fer doncs, l'entrada a quiròfan que se n'adonen, i això ho explicarà millor el doctor segur, doncs que l'agulla ja no és a la galta com era dimecres, sinó que havia migrat al cervell. I aquí, doncs, evidentment, doncs és un accident desafortunat que no ha de desanimar ningú a portar les criatures al dentista, perquè això és un cas entre un milió, no? Però va ser així la circumstància, que va ser el maig de l'any passat, però que ara hem volgut nosaltres doncs, posar de relleu o fer públic com a agraïment, sobretot, al tracte que vam rebre a Sant Joan de Déu per part de tot l'equip de cirurgians.
Doctor Rubio, agafem una de les coses que deia el Josep Maria. Primer de tot, que ningú no agafi por d'anar al dentista. Es pot anar al dentista i això no passa gairebé mai.
Exacte. L'anestèsia dental, la cavitat oral, és un procediment 100% segur. És un procediment que es realitza de manera rutinària a milers de clíniques dentals i és un procediment segur i que es va succeir de manera excepcional.
Pels que no hi entenem, a mi em sembla ciència-ficció que una agulla que es queda clavada a la part interior de la galta acabi al cervell. Com hi arriba?
Doncs es va tractar d'un cas excepcional i que nosaltres no havíem vist mai, no havíem vist cap cas en el que l'agulla s'hagués migrat i s'hagués introduït en el cervell. Així que en alguna ocasió es pot fracturar l'agulla i que l'agulla quedi a l'espai masticatori, que és la zona on estan els músculs de l'obertura i el tancament de la boca, i en aquesta zona sí que en algunes ocasions hi és. El que és excepcional és que aquesta agulla entrés per al foramen oval, que es diu, que és un forat per on surt un nervi que va cap a la cara, i que entrés dins de la cavitat craneal.
Quan veieu que l'agulla està allà, clar, l'única opció era operar, però era molt risc. Això era... A què us arriscàveu?
Exacte. Un dels requisits, no?, que vam voler fer a l'hora d'organitzar tota la cirurgia va ser el fer la cirurgia en el quiròfan híbrid de Sant Joan de Déu, que és un quiròfan que tenim un TAC intraoperatori en el qual també es poden fer angiografies i estudis vasculars, i el qual ens va permetre, abans de començar la intervenció, ubicar exactament l'agulla per saber, abans de la cirurgia, anar-la a buscar directament. Això va fer que fos crític en el desenllaç de la Sara. Vam fer el TAC i vam veure en aquell moment que l'agulla havia migrat i havia entrat per aquest foramen cap a la cavitat craneal.
Com hi arribeu a l'agulla? A través d'una obertura des de l'exterior de la cara de la Sara?
Doncs l'abordatge inicial era per fer-lo per dins de la boca. Anar a ubicar l'agulla per dins de la boca, per la part interna de la mandíbula, i anar-la a buscar i retirar-la per intraoral. Al veure que l'agulla havia migrat, doncs automàticament vam contactar amb el doctor Hinojosa, el cap de neurocirurgia, i amb l'equip de radiologia de l'Hospital Sant Joan de Déu, neurofisiologia, i al voltant d'unes 18-20 persones implicades directament amb infermeria i anestèsia, es va muntar ràpidament tota la infraestructura per poder-la treure mitjançant un abordatge craneal, que va realitzar el doctor Hinojosa a nivell de la base del crani.
Josep Maria, jo em poso en la pell teva i de la Montse, la companya Montse Lluçà de RAC1, a mi se'm posen els pèls de punta de portar el meu fill al dentista i que de sobte et diguin, no, mira, és que l'agulla que hem perdut està al cervell i que ara haurem d'obrir el cap.
La veritat és que a mi ara, que han passat uns mesos i ja ho tenim més assumit, doncs també tornant a recordar-ho, tornant a sentir la història, t'emociones pel que va passar i per com es va resoldre. Però sí, van ser uns moments, clar, quan ens avisen el divendres al matí que tot ha canviat, ja quan t'avisen a una sala on hi ha tres metges malament, això ja ho sabem tots per experiència, no? I, però a la vegada també el doctor Hinojosa, que és qui ens va explicar el que passava a fer-se, com canviava l'operació, va ser molt clar, però tampoc gens alarmista. I el que ens va dir en tot moment és que penso que està molt bé posar un valor i és un dels motius pels quals hem volgut explicar la història, no? Posar en valor la sanitat pública, posar en valor que som a Barcelona al segle XXI, que tenim en concret a molts hospitals, però en aquest cas a Sant Joan de Déu, uns equips magnífics. I per tant, el que ens van dir és una cosa que a mi, com a ignorant en el tema, desconeixia, és que si tocaven una part de cervell no era greu, perquè ens van dir, recordo el doctor, fins i tot a la part dreta del cervell pots retirar-ne una part i no passa res, però que el problema bàsic era el retirar l'agulla tocar nervis o artèries. Llavors, clar, tu és el moment que et sembla tot tan irreal, és com un malson surrealista, i aleshores el que ens va donar força aquelles hores que va ser per sort a l'hora de dinar ja ens van avisar que l'agulla era fora i sense danys, no? Durant aquelles hores t'agafes molt a la idea que és increïble, que com pot estar passant allò, i que és tan increïble que no pot acabar malament, no? I nosaltres personalment ens vam agafar això i és el que ens va funcionar durant aquelles hores, clar.
Doctor, vostès estan acostumats a donar aquesta mena d'informació, però no sé si els pares els tranquil·litza molt de dir, no, escolta'm, si toquem algun nervi del cervell, jo penso, no, per favor, que no toquin cap nervi del cervell, a mi no em tranquil·litzaria gaire aquest missatge.
Exacte, sempre s'ha de dir la informació amb la màxima objectivitat i, òbviament, sempre s'han d'explicar els potencials riscos sense crear una alarma innecessària.
De fet, em sembla que això és tan inèdit que ho voleu presentar el mes de febrer al Congrés de la... Veu presentar-lo el mes de febrer al Congrés de la Societat Espanyola de Neurocirurgia Científica i preveieu publicar-ne en una revista científica. Vull dir, això dona idea que no és un fet habitual ni de bon tros.
Exacte. Aquestes situacions excepcionals és important compartir-les dins de la literatura científica perquè altres professionals pues, puguin tenir coneixement de com es va resoldre de manera satisfactòria un cas excepcional.
Ara que estem parlant de si l'aplicació de robots, de tecnologia, l'agulla com es treu del cervell?
Doncs el doctor Hinojosa, mitjançant un abordatge a nivell del crani, a nivell temporal, i mitjançant l'ús d'un microscopi, va anar desplaçant el cervell, obrint les meninges, i amb una agulla específica la va anar traccionant paulatinament fins que la va retirar. De manera molt controlada i segura.
Home, ja m'ho penso, que era molt controlada i segura. Jo sentint-lo se'm ponen els pèls de punta, però vaja, felicitar-los per la feina, perquè realment un se n'adona de com d'important és amb les mans en les que estem i la magnífica feina que fan els professionals sanitaris, i tornar a remarcar que ningú no es posi nerviós, que anar al dentista no implica aquests riscos, que això passa molt de tant en tant, però afortunadament no passa gairebé sempre. Doctor, que sé que té pressa, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Moltes gràcies a vostès. Bona tarda.
Josep Maria...
Sí, de fet anava a explicar sobre això que ara preguntaves de com s'havia tret, que clar, en el moment que ens retrobem amb la Sara, que això ja era a les 7-8 del vespre d'aquell dia a la UCI, quan va venir el doctor, doncs jo li pregunto això mateix que has preguntat tu, escolteu, això com ho heu fet, amb una màquina, i tot i que ara el doctor Rubio parlava d'una agulla, ell el que va fer és posar els dits en pinça i dir-me, ho hem fet amb aquesta màquina, no? És a dir, que el seu pols, al final, l'element humà, en aquest cas és claríssim que era molt important.
Com està la Sara?
Perfecte. Ella va estar bé en tot moment, eh? Uh-huh. El que vam patir vam ser nosaltres, que ja és per això que som pares o mares, ja ho saps tu també.
Sí. A més, això comença i no acaba mai. No.
Exacte, exacte. Això és un contracte, un dels pocs contractes que ara mateix no és temporal. Doncs això, ella, el dia abans de l'operació, quan potser estava migrant l'agulla, perquè tampoc sabem en quin moment exacte, ella estava fent el pi, per allà per l'hospital, en els matalassos que hi ha a Sant Joan de Déu, volia baixar pel tobogan, i a l'endemà, allò, recordo que el metge va passar, i la Montse li comentava, bé, la Sara té una pregunta, què, que quan marxa? No, que si pot fer el pi, no? Doncs que el faci, va dir el metge, jo, com que no ho veuré, que el faci. I per ella, doncs, va passar una setmana a l'hospital, va rebre les visites d'amigues de l'escola o dels mestres, i per ella, en tot moment, va ser, per dir-ho així, una aventura, que n'és conscient, perquè no li hem amagat, i li hem explicat que ella va tenir una agulla i li van haver de treure de dins del cap, però que dintre del que podria haver estat per ella no ha estat un trauma, més enllà de que algun dia, quan hem intentat anar al dentista, que ara hi hem tornat a anar després d'un any, doncs algun cop ha preguntat si li tornarien a fer el mateix. Però més enllà d'això, ella no ho va viure ni amb patiment ni amb dolor, per sort.
Doncs ho celebrem. Escolta'm, un petó per la Sara i una abraçada per la Montse i per tu mateix. Gràcies,
moltes
Josep Maria.
Gràcies. Josep
Maria, gràcies. Realment és una història d'aquelles que posa els pèls de punta, perquè un intenta posar-se en la situació i t'agafen totes les tremolors, però vaja, posar en valor la sanitat que tenim i la magnífica feina dels doctors.
I si puc, i Sant Joan de Déu.
Clar.
La sanitat pública és una estructura d'estat. I Sant Joan de Déu, que passen coses greus, però sí, passen coses molt esperançadores, i aquesta aposta per la complexitat al servei dels vulnerables em sembla que és fonamental, i cada cop que hi ha notícia de Sant Joan de Déu jo me'n sento orgullós que això estigui aquí, a Esplugues de Llobregat, i que estigui al servei d'això, no? D'abordar qüestions complexes com aquesta, o les malalties rares, o el Cancer Center. Vull dir, fa sentir orgull de país de que tinguem això i que sigui un element tant de referència no només aquí, sinó al conjunt de l'Estat i internacionalment parlant també.
Dues coses molt ràpides. Una, quan llegia la informació que deia que la gent, sembla, no sé si parla d'una vintena de persones que eren dins
sí,
el
quiròfan, que aplaudien quan...
en extreure l'agulla van aplaudir, ho puc entendre, que és una cosa que es veu que no es fa habitualment, aplaudir dins un quiròfan, puc entendre-ho perfectament, una reacció tan humana, tan...
Té més lògica fer-ho en un quiròfan que no a vegades en un avió, que hi ha gent que dius...
També es fa, però en qualsevol cas ho entenc perfectament, excepcional, i justament pel que dieu ara, no? Pocs hospitals equipats amb quiròfans d'aquesta complexitat, amb aquests equipaments, i això no és fruit, diguem-ne, només de la voluntat, sinó que és fruit també d'un país que... està bé que ho recordem, també, a vegades que tenim debats estèrils o simplistes, demagògics, també al voltant dels impostos i aquestes coses, estem parlant d'això, de sanitat de qualitat i de tenir equipaments, diguem-ne, doncs, de primera línia mundial.
No sé, jo estic una mica impactada, la veritat.
No,
m'he calat una mica.
Des d'aquest matí, quan els companys de La Vanguardia han avançat la notícia i després hem anat coneixent els detalls, realment et posa les coses.
Crec que és una història meravellosa, crec que l'hem de posar en valor i crec que l'hem d'explicar, perquè és cert que malauradament normalment no ens toca explicar coses molt bones des dels mitjans de comunicació.
Doncs vinga, celebrem aquesta història que realment és estressant, és angoixant, però que acaba en final feliç, i ara la Sara està fent el pi per donar el mal de cap que toca als seus pares. Júlia Reguer, Miquel Àngel Escobar, Marc Colomer, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. Ara una mica de publicitat, el butlletí de les 4 i la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i el seu equip. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia et mous, condueixes, pedales, però sabies que més d'un 25% de les persones que es desplacen tenen un incident? Amb l'assistència del RAC, si tens una avaria amb cotxe o moto, la reparem al moment o et deixem un vehicle de substitució. I si vas amb bici o patinet, et cobrim si et fas mal o fas mal a algú. Festa del RAC i mou-te amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Durant dècades, a Sicília, la màfia ha anat de bracet de l'Església.
L'Església no els ha suposat cap problema. Estan convençuts que amb una Bíblia en una mà i una arma a l'altra poden matar sense remordiments.
La crònica d'una connivència funesta. Nits sense ficció. El déu de la màfia. A TV3, dimarts a la nit.
Les dones i els dies.
Soc mare, àvia i besàvia. Em vaig casar jove. En aquelles èpoques tenies quasi que quedar embarassada, sí o sí. La vida està tan canviada. Jo ara que tinc el bisnet, és que hi ha moments que l'educació que tenen no l'entenc. Si dius, ai, que et tocaré el culete, no, això no es pot dir.
Les dones i els dies, un programa que parla clar sobre el que els hi passa a les dones.
Si jo tornés a néixer, m'ho pensaria 40 vegades antes de tindre fills. Penseu-vos i disfruteu, guapes meves.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Saludar a l'ambaixador d'Israel. És l'odic que radien.
Tiempo de dar más atención a este programa de misiles de Irán y de hacer todo para que los guardas revolucionarios estén inclusos en las listas de terror de la ONU.
El matí de Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb Reza Zabib, que és ambaixador de l'Iran a Espanya.
Li han demanat com seria aquest nou atac iranià.
Depèn. Per nosaltres sempre serà un atac proporcional. Si Israel repeteix l'atac, la resposta dependrà de l'objectiu i de la proporció.
Els protagonistes de cada dia els tens aquí.
Al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.